A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts. Res, estàvem en plena xerrada abans d'entrar en el directe, per dir-ho així. Ens heu agafat infraganti, com diuen els italians. Avui tinc parella de tertulians. Eugeni de Santiago, benvingut.
Moltes gràcies, ben trobat.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Tertulians i toreros.
Això ja no em ficaré en aquest jardí. Antoni Miralles, gràcies per estar aquí.
Hola, bon dia.
Benvingut. Bé, actualitat política. Comentàvem que bueno, hi ha sessió de Consell mentre que nosaltres estem aquí en el directe. Possiblement pot ser més divertida la xerrada que tenim nosaltres aquí que no pas el que es comentarà entre consellers i ministres al Consell. Ho deixaré aquí, no? Potser.
Deixem-ho aquí, sí.
Deixem-ho aquí. Bé, parlant de Consell, l'altre dia a Ràdio Nacional d'Andorra, amb el company el Gavi Fernández, que aprofito per saludar i donar-li una abraçada, tenia el senyor Dolça, si no recordo malament això era ahir, i va dir que, ostres, el senyor síndic, el senyor Carles Ensenyat, seria un bon candidat per cap de govern. Ell sempre ha dit que no, dius, caram, aquí hi ha, no diem, una fitxa de més dintre el joc d'escacs, no? Per dir-ho així, si fos el cas, Eugeni.
Si fos el cas.
Si fos el cas. Ja. Si fos el cas. Jo per això ho deixo en punts suspensius. O sigui que ell sempre ha dit que no.
Claro, bueno, cadascú és lliure de tindre les seves percepcions, perquè no deixen de ser percepcions. La veritat la sabrem pràcticament en el temps just, com aquell que diu, perquè ara mateix, clar, hi ha un fet i és de que el cap actual no pot repetir, ha acabat el seu mandat, però tant sobre un debat sobre quin serà el seu substitut per part nostra, evidentment de demòcrates, que de fet ja estem fent, no?, els passos necessaris per veure, però el ball de noms sempre ho tindrem sota tots els conceptes, no? I ara mateix, bueno, dir que és important aquest debat de qui serà el successor del Xavi Espot, perquè la situació que tenim actualment al país requereix, no?, sobretot que siguin persones ben consensuades, ben acceptades per tothom, que tingui aquest perfil específic i que veiem tots que aquesta persona pot ser la que pugui liderar, sigui la que sigui, perquè ara mateix tampoc no farem previsió si guanyaran uns altres, perquè s'obrirà un procés electoral i tots els partits postularan i sortiran moltes persones de molts diferents àmbits, no? I aquest és el debat, no és si serà des de Demòcrates un candidat, sinó la persona que sortirà d'entre tots nosaltres i de tot el grup parlamentari, de tots els grups polítics, i quina persona serà, pues, ho veurem.
El que diu l'Eugeni, Antoni, és que...
Fareu primaris o no?
Es vota per una persona, generalment a Andorra també, molt sovint.
És molt important. Molt important la persona que està al cap de la llista. És molt important, perquè és un reflex una mica de lo que vol la societat andorrana. Vol una gent jove, en espenta, en ganes, en il·lusió, que tinga una capacitat d'encoratjar la gent, de que la gent s'uneixi a aquest projecte, i això no és fàcil. Això no és fàcil quan han tingut una persona com el Xavi Espot, que ha sabut jugar totes les cartes, entre cometes, entre tots, per fer dos legislatures que de veritat no han tingut problemes d'enfrontaments, ni que han tingut una complexitat excessiva com altres vegades ha passat, i això és difícil de trobar. Una persona com el Xavi Espot és molt difícil de trobar, que sigui aquesta persona que fa, que escolta, que es relaciona molt bé amb tothom, que té una imatge política i personal molt bona, i això és, quan planteja aquesta posició, és molt, molt complicat, i el problema és d'idear ara mateix, de trobar aquesta persona que tinga els ingredients suficients de joventut, d'il·lusió, de ganes, de passió, d'unir a tot el partit en aquesta direcció i que al final tinga aquest poder de unir les forces de tot el partit per aconseguir tornar a repetir. No serà fàcil. Aquesta vegada no serà fàcil. No només pel candidat, sinó perquè la resta de gent també està preparant-se. N'hi han alternatives que es presentaran amb molta força també per les eleccions, i serà una lluita molt més difícil que l'última que han tingut.
Del que diu els dos, tant Eugeni com Antoni, és cert que després el senyor Espot, a més, com agreujant, una Covid que no estava pensada, amb totes les complicacions que ha generat a nivell mundial, o sigui, aquí ningú s'ha exhaurit, diguem, de patir-ho amb més o menys intensitat, que això, evidentment, en un programa polític ni t'ho planteges, d'arribar en aquesta situació l'acabaran viure, que això, evidentment, ha trasbalsat també projectes que estaven posats i s'ha tingut de fer front a lo que és, no? Però el que diu l'Antoni molt bé, dius, clar, dius, la persona que ve darrere, dius, ostres, faré un símil molt fàcil amb un equip ciclista, no? Dius, tens el líder i després tens els gregaris, no? Per dir una manera. Però clar, quan vas a darrere d'algú que t'ha guanyat X Tour de França, ostres, ser el segon cotó, com diuen els francesos, el segon ganivet, no té que ser àgil.
Sí, molt bé, molt bé. Sí, bones reflexions. I, Antonio, et volia pues, agrair aquesta reflexió que fas, sincerament, sobretot siguen qui ets i el que representes també, no? On estàs, no? I això jo ho valoro. Ho valoro primer perquè valores a la persona i el seu perfil i el seu treball, que efectivament ha sigut així, i això és la meva primera reflexió. La segona, que aquí no estic d'acord amb tu, que és en el perfil de la persona. No té que ser necessàriament jove, perquè també hi ha persones que tenen molta experiència que ens pot anar molt bé, perquè justament amb la joventut ens passa això, no? Els que ja tenim una certa edat, no? De que, ostres, clar que sí, que estan preparats i tenen molts estudis i moltes ganes, però l'experiència és un grau molt important. I jo penso que amb la situació que tenim al país, jo no crec que sigui tant un problema de perfil. Jo també penso en persones que tenen una dilatada carrera política, empresarial, ciutadana, i que poden ajudar molt, sobretot en temps com els que tenim ara, que no són tan coneguts per nosaltres, no? Estem vivint una globalitat, per tant, una afectació que tenim, ostres, que no sé si el nostre país té experiència, està preparat, no? I llavors aquests homes que tenen com un sentit comú, aquests prohomes, no? Per dir-ho d'aquesta manera, també per mi és un perfil a valorar. És l'únic que estic en desacord amb tu. I després, en relació amb el que dius, és veritat, demòcrates, quan van fer el primer mandat de Xavi Espot, 100 dies, dintre dels 100 primers dies, ens va passar la pandèmia. Clar, nosaltres portàvem tot un programa per 4 anys, inclús per fer-ho a llarg plaç, i de cop i sobte, pum, tot es va quedar en l'aire, tot encara en l'aire. Clar, gestionar, administrar tot un país sota aquestes característiques, doncs realment es tenen que tindre unes capacitats i habilitats importants. Xavi Espot va ser un bon líder en aquesta etapa, sempre valorant que va tindre tot l'arc parlamentari donant-li suport. Aquí no hi ha ni un sol polític, ni un sol grup, ni un sol partit que no hagués estat a l'alçada de país, i aquí sí que crec que vam tindre una unificació clara, que és la que també va fer possible que aquest país se n'en sortissi d'algo tan greu com va ser una pandèmia, no?
Del que dius, Eugeni, jo em quedo amb una frase justament del senyor Espot de no fa massa temps, que deia, dintre de totes les diferències per a pertinències polítiques que hi ha, de fet, els andorans, hi ha moltes coses que tenim punt convergents i ens podem posar d'acord, no? I potser el que dius tu és aquest exemple, doncs, de dintre d'aquesta situació que en altres països s'han tirat els plats al cap, exactament, per d'una manera. Exactament. Hi ha hagut aquesta unitat, independentment del color polític o de l'art parlamentari o de la parròquia que siguis, per dir-ho així, que tots a una. I ens hem, bueno, ha anat amb millor o pitjor, diguem, èxit per algunes coses, però s'ha passat. Cert que això també ha condicionat el segon mandat, també.
Claro.
Bueno, veurem una miqueta com deies tu, Ladislau Baró.
Jo volia dir-li una cosa
endavant
sobre la joventut. El nostre problema actualment és la falta de participació de la gent jove. Si tu tens una persona que lidera un projecte, que té una experiència magnífica, que és un tio collonut, que és totes les... Jo no tinc que dir cap cosa per la gent que té aquesta maduresa tan professional com política. Però si no encoratgem una mica a la joventut, si no fem que tinguem un líder que porte als joves dintre de la política, que és una assignatura que tenim ja fa molts anys, estem menospreciant una part important del nostre electorat. I això, els joves necessiten també tenir algú representatiu que sigui més a prop de la seva edat i que sigui més a prop dels seus problemes que el que han tingut moltes vegades, que han tingut gent molt gran, que ha sigut molt positiva i molt important, però ara el que tenim és una participació molt baixeta. Tenim els joves que no participen i això n'hi ha que recuperar d'una manera o altra. I la joventut de la gent de lideratge, del líder del projecte, jo penso que en aquest moment és molt important.
Del que dieu, cert que a les últimes generals de 30 i algú mil votants possibles, 11.000 i escaig persones, clar, la gran desafecció d'una part de la població anar a les urnes a votar, les proporcions per franja d'edat no me'n recordo, però és cert que el que diu l'Antoni, el gran repte per totes les formacions polítiques és que el jovent s'interessi, voti el futur del seu país i tal. Això no serà, diguem, un camí fàcil i un recorregut fàcil per que arribin a captar aquesta atenció.
Sí, sí, estic totalment d'acord, Antonio, totalment d'acord, eh? Però jo vull passar el missatge que vull passar, eh? Sobretot, recorda que he dit, sobretot amb aquesta situació, bueno, Xavi Espot, quan va entrar, era el cap d'estat més jove d'Europa. Ja van tindre aquest precedent. No per això hem tingut més participació ciutadana. I més missatges que ha passat el Xavi Espot de tots els àmbits, inclús del seu propi estat com a persona, ha intentat arribar a tots els llocs. Jo penso que estic totalment d'acord, en sèrio. O sigui, el jove se li té que recuperar perquè és la base d'una societat i la base del futur, sobretot.
Futur.
És sine qua non, és tal qual. Totalment d'acord. Però és un problema del polític en si, no? I m'atreviria a dir que quasi està de la professió del polític, no? És la gran feina que tenen els polítics, de saber tots, absolutament tots, de passar un missatge clar a la societat i no desmotivar la participació dels joves, que moltes vegades ens està passant. Esperem que no continuï en el nostre país. De moment no està passant. Però a altres països hi ha una desafecció brutal de la joventut perquè no s'ho creuen els missatges que estan passant als uns i amb uns altres, sobretot amb aquesta polarització constant que s'està visquent, que és extremadament greu per mi. Nosaltres, a Déu gràcies, a Andorra, bueno, tenim alguna coseta que hem de millorar, però no ens passa. Però és que el jove té un altre... Hem sigut joves, però tant podem parlar, no? Podem parlar. Quan tenim una edat, veiem el món, la vida, i tenim un dia a dia que és el que és. Però ja quan tens una certa edat també és una altra percepció i una altra manera de viure, no? Llavors, aquest equilibri, perquè el jove és molt important, sí, però quin missatge li passem al jove? Des del seu punt de vista i necessitat, sobretot de necessitat, perquè ara els nostres joves, si tenen un problema, és que les seves capacitats d'expectativa són mínimes. Són els joves que moltes vegades és que els joves són els problemes. No, els joves formen part d'un problema que a més no l'han donat ell, sinó que són víctimes d'una situació que estem visquent que és agreujant, perquè quin projecte de vida té un jove? Quina independència té? Si està totalment condicionat a tot. I els que tenen la gran sort de poder estudiar, i normalment estudien fora, i quan se'n van fora i descobreixen el món, a l'altre món, el nostre país es queda molt curt, perquè no tenen cap expectativa. Són mínimes les expectatives que nosaltres tenim de desenvolupar un treball digne, que pugui crear una família, que es pugui comprar un pis, que pugui tindre un treball estable, que pugui... Clar, és que aquest és el gran problema, no? I aquest és un missatge de tots els polítics, no del govern, que si tal, que si... No. Tots i cadascú de nosaltres, perquè hi ha el polític i els que fem polític, i els que estem a la política, no? però jo penso que és això, és passar aquest missatge i buscar allò o passar tant missatge com fer accions que siguin específiques per ells, que no serveixi de publicitat, ja acabo, perdoneu, que no serveixi de publicitat. Nosaltres el dissabte fem el congrés i dintre del congrés fem les ponències, no? Que és la voluntat una miqueta del fruit i del consens de tota Demòcrates, i una de les ponències és justament està basada i posada pels jovens. Inclús parlem de les pensions i com veuen el món els jovens, perquè és veritat que per tots és la gran preocupació, però té que ser demostrable, no és el que es digui, sinó el que el jove visqui en el seu dia a dia, i aquí els enganxarem.
Del que dius, Eugeni, parlant dels joves, hi ha potser també una feina a nivell educatiu que entre, quan tens entre adolescència, tens molts ocells al cap, moltes coses que et fan somiar, ets molt influenciable, ets molt volàtil també de decisions. Dius, trobar una sinergia entre recursos possibles d'objectiu professional i d'èxit professional amb una cosa que et pot agradar, i, diguem, posar-ho, diguem, concretament, en pràctica.
En fets,
perquè jo dono un exemple, una persona que he conegut, una noia d'aquí a Andorra, que el que la feia somiar era ser biòloga en biologia marina. Dius, molt bé, dius, ara que vull del país, dius, oblida-te'n. Ara, dius, no, a mi el que em fa somiar és ser economista, ser lampista, ser mecànic, ser fuster, ser ebenista, dius... Caram, tot això sí que pots anar a estudiar fora una especialització, el que vulguis. Ara, després d'aquí, és que vegin també aquest possible futur que tenen al país. I potser és això que aquest moment de... Els formem aquí, els donem una molt bona educació base o una miqueta tirant a superior aquí, van a fer una especialització o un màster fora i després ja...
Claro, sí, sí.
El colom ha volat, per dir-ho així.
I m'ha millor dit. És a dir, no oferim alternatives de futur en aquest moment per la gent jove d'Andorra. Tenim una formació preparada per formar enginyers, per formar metges, per formar gent en una titulació superior, que no tenim treball per ells. I aquest és el gran problema. O canviem una mica la visió de lo que és, de què pots treballar a casa i com formen aquesta gent per treballar a casa, pues una mica de formació professional, una barreja de formació professional en temes de turisme, en temes d'hostaleria, en temes de comerç, en temes que siguin aliens a lo que el país te pot oferir, si no estem formant gent per anar-se'n fora. Perquè tu, el teu fill fa enginyeria i aquí uno o ninguno, com diuen en el meu poble, uno o ninguno. Pues exactament igual. La rama de la medicina és l'única que salva, que aquesta sí que
per molts que tinguem
sempre faran falta i sempre tindrem jo de treball segur en la rama de la medicina, però traient aquesta rama, la resta és molt complicada. Formem gent perquè se'n vagin a treballar fora. Jo parlava l'altre dia en un amic en l'ambaixada que em va trobar i deia, com va preguntar pels fills, però sí, estan en Barcelona, treballen a Barcelona, estan treballant a Barcelona i no tornaran mai. Vol dir que estem cultivant futurs professionals d'alt nivell per altres països i no mirem l'interior del país, que és què necessitem, i a partir d'ahir formem a la nostra gent perquè es quedi, per no tenir que anar a buscar aquesta gent, perquè al cap i a la fi són 90.000, cada vegada són més, per sort o per gràcia, per sort o per gràcia, i això no ho pararem. Això no ho pararem, perquè volem millor servei, millors solucions. Mira, al final, tot això és gent. I més gent, vivim més, tenim 8.000 cotxes més al carrer des de fa 2 anys. I la carretera és la mateixa, el carrer és el mateix, l'espai és el mateix, i tenim 8.000 cotxes més.
Com a qual, Antonio, mira, perdona, tal qual. No és la quantitat de persones que tindrem al nostre país, no tant per dir-ho així, perquè el límit que està, no? Sinó que les persones que estiguem puguem tindre els serveis i el necessari per tindre una qualitat de vida, una qualitat d'estada. O sigui, no és la quantitat, no tenim que arribar a 100.000, no.
No, si no és objectiu.
sí, totalment d'acord.
La quantitat no és l'objectiu. Exacte. El problema és que estiguem
aquí... Els serveis que podem donar servei...
Que tinguem una vida millor i que visquem en unes condicions de vida millor cada vegada. Ah. No estar... problemes de circulació, problemes de subministrament, problemes de servei a l'hospital...
David, sobre habitatge, tot, és que podem parlar de tot.
Sí.
És el desequilibri d'una comunitat, no?
I de gent que importem, perquè no estem sent mal.
Ara mateix estem davant d'una situació que és la que, en fi, el govern, des de logo, està, bueno, ja ha posat a sobre de la taula una sèrie d'accions per intentar regularitzar o per ajudar a suavitzar la situació actual. No s'hem donat compte, perquè el temps va tan ràpid, que les accions que es van fer, per exemple, el 2011, 2012, les estem visquent ara, les conseqüències, no?, de tot aquest creixement insostenible que tenim, no? Llavors, a partir d'aquí, ens hi surt una altra vegada, si és que sempre ens hi sortirà, quin país tenim i quin país volem. Quin model d'estat, quin model de país, entre tots, tenim que mirar de tindre. Perquè ara tenim una insostenibilitat, tenim un creixement exponencial i hem fet dues coses que per mi, dintre d'una comunitat, dintre d'un territori, són claus. La fisonomia, que l'hem canviat absolutament d'aquest país, i la demografia, que l'hem canviat, ja l'hem canviat totalment. Dintre de 10 anys, ens passarà com altres països del nostre entorn, que en funció de la demografia que tenim, aquesta demografia ni aquest creixement serà la que sentarà les bases. Dintre de 10 anys, com que tenim una importació, diguem, una aportació, millor dit, perdó, d'immigració d'alguns llocs, en aquest cas sud-americana, o sigui, avui dia tenim una població entre argentins, colombians, brasilers, equatorians, peruans, que està calculada amb un 35%, no?, de la població última activa que ha vingut com a immigració, que dintre de 10 anys tindran fills, estaran estables, com a qual aquest país, la seva demografia serà amb persones que tenen cultures, història, maneres de viure molt diferents a les que hem tingut fins ara nosaltres, no? I tot això fa que el país també canvie, perquè les perspectives, la manera de veure... Sí, clar, la demografia l'hem canviat. Abans eren andorrans, espanyols, francesos, van vindre els portuguesos, i ara pues, marxen els portuguesos, espanyols cada vegada pues, venen una mica menys, andorrans tenim que marxar perquè la joventut... les expectatives de quedar-s'hi, ens estem descapitalitzant i més a més es descapitalitzem d'aquelles persones que tenen la sort, privilegi de poder estudiar fora, com vol dir? Vol dir que estudiaran bones carreres, bon tal, però que no les aprofitarem al país. Al país ens quedarem un tipus de societat, un tipus de demografia que serà el que serà, però no serà amb noves tecnologies els millors o enginyers, o... no, serà amb perfils ja establert si no es canvien les situacions. O sigui, aquesta per mi és una valoració que sempre veig. Clar, jo ja és que no conec el país amb tanta arquitectura moderna, les torres, tal, no sé què. Ja no és aquell país de muntanya bucòlic que es coneixíem tots, cases de 18,50 m amb 75% de pedra de pissarra, que no sé què. No, és que ja no hi ha regles del joc. Ara mateix a Andorra li traiem la matrícula i una miqueta, algunes característiques si som qualsevol país, de qualsevol lloc, de qualsevol moment.
Però això ho fa el govern. El que marca la pauta és el govern. El que marca les decisions és el govern. Sí. El que marca qui ve és el govern. El que marca si n'hi ha inversió estrangera és el govern. I el que marca és si es construeixen torres o no. I al final és el govern. A partir d'ahir, nosaltres som els que tenim la paraula per dir una cosa o l'altra. Ara tenim 3.000, quasi 4.000 argentins, entre argentins i peruans i colombians. Molt bé. Pues d'integrar o de fer un gueto d'aquesta gent és la nostra obligació, és la nostra assignatura. Tu pots, aquesta gent, tenir-la com un gueto, com una illa independent, o pots integrar-la. I això és feina nostra, sí. I això és el que aquí n'hi ha que lluitar. I no defensar només venir o no venir, sinó com ho integrem. Com ho integrem? Com fem fàcil que la gent s'integri i que parli català, i que estigui a la nostra història, i que estigui a la nostra cultura, i que participi en la nostra visió del país. Això és feina nostra, no és feina del de fora. I això és el govern i l'administració el que fa totes les possibilitats que n'hi ha en aquest moment i que deixa o no invertir la gent de fora, que deixa muntar una empresa no, encara que no tinga ni empleats, ni espai, ni res. Volem empreses que vinguin a aportar valor, però no volem empreses només per abaratar els impostos d'Espanya, ni volem empreses que no aporten valor al país. I això qui ho determina és el govern. I és el que marca les regles dels jocs. I el que no podem fer és fer una avança i després, com la canció de Maria, un pasito pa'lante Maria, un pasito pa' atrás. No, hòstia, tenim gent que sap, que pensa... Jo quan vaig venir en l'any 94, vam posar en marxa l'Andorra 2020. L'Andorra 2020 no s'ha complert ni el 15%.
Que vam coincidir, eh?
Sí, no s'ha complert ni el 15%. Sí, sí. Què fem malament? És que venen a explicar, és que venen a projectar, és que estem dintre, algo fem malament. El que no podem fer és invertir un munt de pasta que es va invertir en l'Andorra 2020 en el projecte i després que tinga un grau de compliment del 15%. S'estem equivocant. És a dir, preparem un projecte que estiga en línia en el que el govern actual qui, en l'administració actual i després no és possible fem com diuen en el poble fem volar coloms i al final sí, no sí, funciona sí. Perquè està fet per que estigui content qui contrata el projecte i això no pot ser. Si tenim que ser una mica més objectius, som ja persones que són grans que es vestim per les cames i són grans per fer les coses d'una altra manera i tenir una visió que siga una mica més transversal. Jo no dic que siga única, ni que siga, però transversal, que tots els partits polítics s'obliden de la marca política i que pensen en Andorra com a país i que s'obliden dels seus criteris individuals i que miren pel país. I si no fem això, estem pegant-li voltes contínuament a les polítiques i tenim sempre els mateixos problemes perquè cada un treballa per ell, no treballa pel país, i això és un problema molt greu.
I aquí perdona, Enric.
Perdona per l'èmfasi.
No, jo personalment ho veig exactament igual. Fa un momentet acabo de dir això, no? Model d'estat.
Sí.
Perquè és tal qual. I això sempre ho direm. I nosaltres que hem tingut la sort i el privilegi, crec, de durant molts anys poder estar i fent... Hem fet uns quants plans, eh? Des de l'Eulogi Bordas, des de l'any 2000, me'n recordo, quan vam adoptar l'euro, que va vindre l'Eulogi Bordas a fer, i va dir això, el que està dient l'Antonio, coincideix absolutament, i va dir, anem a fer un pla estratègic de país. I estaven tots reunits, tot diguem, el teixit productiu, o sigui, tots els interlocutors vàlids, per dir-ho d'aquesta manera, amb una taula i amb una empresa contractada pel govern, per portar a terme aquest famós pla estratègic de país, on volem anar, què volem fer, etc. Vale? I tots, polítics, tots. I van començar a parlar, bum, 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 van parlar de l'euro, el que representava per Andorra adaptar l'euro, va ser una mica crític, per dir, bueno, és que Andorra, que adapteu l'euro serà complex, va estar molt interessant, però quan vam entrar en el pla estratègic, vam fer l'exposició, la presentació, va dir, el que acaba de dir l'Antoni, anem a fer un pla estratègic per a aquest país que ho farem entre tots, però penseu que ens portarà molt de temps, molt d'esforços i al govern li costarà molts diners, però un pla estratègic perquè funcioni, una vegada que totes les parts, tots els interlocutors, fruit del debat i del consens, s'arriba a una conclusió, nosaltres li donarem la forma i marcarem les pautes que es tenen que seguir, però es tenen que complir al 100%. Perquè si després de tot això no es compleix, només que hi hagi una quarta part que no es compleixi, no serà possible. Perdereu els diners, estareu malament entre vosaltres, el perjudicat serà el país i no servirà de res. Si agafem la voluntat de portar-ho, es té que portar al terme al 100%. Si no, no serveix de res.
Sí, ens vàrem quedar el 15 del plan 2020. Bé, anirem a publicitat i tornem a trobar l'Eugènia Santiago i l'Antoni Miralles amb nosaltres aquí a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Escolta bé, el sorteig del segon mini ja està de camí. Si tens la nòmina o pensió a Morabanc, participa en el sorteig d'un altre Mini Countryman 100% elèctric All 4 el proper 11 de desembre. Encara no ets de Morabanc? Domicilia la nòmina o pensió per entrar en el sorteig. A més, t'abonem fins a 500 euros. A què esperes? Tenir la nòmina o pensió a Morabanc et portarà molt lluny. Consulta'n les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc. Arriba a Andorra l'experiència extrema més vertiginosa. Passa de 0 a 100 en un salt. Descens, els 8 segons més intensos de la teva vida.
Busques un regal impactant? Aquest Black Friday, 20% de descompte a tots els xecs regal. Només fins al divendres, dia 28.
Salt, jumping i rappel al pont tibetà de Canillo. Reserva la teva aventura a jumpingponttibetà.com.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb l'Antoni Miralles i l'Eugeni Santiago. Bé, com dèieu vosaltres abans de la publicitat, Pla 2020 un 15% s'ha fet. Veurem doncs aquesta reflexió, que ara doncs, hi ha hagut grups de treballs que s'estan formant per aquesta reflexió a nivell de parròquies i de...
Participació, no, el grup aquest de participació ciutadana és, de moment és una part important del govern que ha posat a sobre la taula, a més de la llei Òmnibus, perdona, Toni, que he començat. Tenim per una banda la remodelació que s'ha fet de la llei Òmnibus, que, no deixa de ser la voluntat de ser un pla estratègic que marca unes pates sobre, pues això, sobre l'habitatge, sobre la mobilitat, la sostenibilitat del país. El govern intenta fer el que li correspon, que és la seva obligació, i ho ha posat sobre la taula. I això de la participació, la taula de participació ciutadana, bueno, pues és una iniciativa que podria ser, pues, una de les accions, de les moltes que es poden fer, que pot sortir alguna cosa interessant. Almenys la ciutadania es pot expressar i...
I veiem què en surt, una miqueta.
Sí, però és com tot. És com invitar a muntar un Fórmula 1 a un que no té carnet de conduir. Exactament el mateix.
Bueno, ara em fas pensar en una cosa, parlant d'això, i faig un parell ràpid. És com ara França està plantejant de tornar a instaurar el servei militar voluntari, però el que ho està dient és un cap de govern que n'hi ha fet la mili, o sigui que... Dius...
Què? És que participar... Dir, n'hi ha que participar. Però si no tens metodologia, si no tens una visió, si no tens una mica de preparació, si no tens un pròleg per participar, si no... és això, és com si demà m'inviten a portar una MotoGP i el que ha anat és en un Vespino. No sabré ni canviar les marxes. M'entens? I què diré? Pues la més rosa. I si és veritat que n'hi haurà gent que participi i que tinga algo que aportar, però això n'hi ha que formar un grup una mica més sensible, més coneixement, preparar una mica, igual que quan fas un esquema de projecció a l'empresa, de plantejar un pla estratègic a l'empresa en participació de tota l'empresa, has de fer formació abans de començar per dir les regles de joc són aquestes, l'objectiu que busquem és aquest, i aquest és el nivell de participació que necessitem de vosaltres, i podem parlar d'aquí, d'allà, i preparar una mica tot l'escenari. Així, pues, bueno, pues, molt bé, és un foro romano que tothom diu lo que vol, sense mesura i sense tenir la repercussió de lo que està parlant i lo que està dient, perquè ell no el fotran a presó per si se fa lo que ell està dient, i això jo penso que n'hi ha que fer una mica més serio i preparar una mica tota aquesta metodologia que sí que funciona i que funciona molt bé quan fas participar a la gent en els projectes de però tenir l'experiència de la participació als comuns i és molt petita o quasi res perquè no també adoleix de lo mateix, és a dir, si tu no vas parlar a la gent per participar i no li dius pues mira, en el futbol no s'agafa la pilota a la mà, se juga en el peu, i n'hi ha un tio només que agafa la pilota en la mà, i n'hi ha que fer això, i planifiquem i preparem aquesta gent perquè participi en jugar a futbol, perfecte, jugarem al futbol, perfecte, però si tu dius bueno, anem a jugar, i pegues una pelota a l'aire i algú l'agafarà en la mà, l'altre l'agafarà en el peu, l'altre pega una patada, l'altre correrà en la pilota en la mà, i això no es deu fer així. A mi sembla molt, és molt divertit, i de dir, oh, farem esquemes participatius. No, preparem a la gent perquè participi. Preparem, formem, fem equips, petits que després es desenvolupen, però fer un foro en un teatre amb 150 persones participant i que cada un digui el que vol sense mesurar què és la repercussió que té el que diu, penso que no aportarà moltes coses.
Bueno, però va amb aquesta línia, Antonio? Va amb aquesta línia. El títol és Participació Ciutadana. El que s'ha volgut fer és donar-li veu al poble. Donar-li veu. I l'objectiu d'aquest fòrum de participació és això, voluntàriament, que la gent s'apunti per tindre l'opinió, una primera opinió de tota la ciutadania, perquè la ciutadania té que tindre aquest dret de poder parlar i sobretot parlar des de la seva pròpia ignorància, que estic d'acord amb tu, Antonio, perquè ja està clar, però el teu missatge està clar. Però l'esperit d'aquesta manera de treballar justament és això, és donar-li veu a aquestes persones amb el dret d'equivocar-se, evidentment, i de la seva pròpia ignorància, com d'altres que seran màsters amb el que puguin parlar, no? Però és des de la veu de la ciutadania. I hi ha taules de treball, hi ha assessors a cada taula, que són els que marquen, efectivament, com tu dius, de què es debateix en aquella taula, i s'agafen les experiències i l'opinió de la ciutadania, i a partir d'aquí es recolliran les diferents opinions de les diferents taules, les conclusions, des de la vessant no professional, sinó de la participació espontània de la ciutadania, lliurement. I a partir d'aquí, la previsió, evidentment, que és la que és, però que si no és, tindria que ser, és aquest segon pas que tu estàs dient, en el qual ja hi ha una organització de més professionalitzada, de fruit de com la ciutadania, dels diferents àmbits que cada taula treballa, dels diferents àmbits que són amplis, i a partir d'aquí es tenen en compte aquestes opinions, i aquelles que siguin viables, que siguin oportunes, se'ls dona una forma més professionalitzada, i el que tu has dit, els comuns, o sigui, tots els interlocutors vàlids, els que ho faran possible, perquè aquí hi ha tres bandes, no? Jo sempre he dit que hi ha tres bandes. Som un estat de dret, la sobirania està en el poble, com a qual és el ciutadà, el que marca les regles del joc. Després estan els treballadors públics, que són els que juren el seu càrrec perquè tot allò que necessita la ciutadania, el país, les voluntats, es facin possibles a través de l'aportació del seu treball professional, i que jura que respectarà i que farà tot el possible. I després estan els polítics, que són els que faran que aquests treballadors tinguin el necessari per donar-li resposta a la ciutadania, que tindrà els seus recursos. No és el polític l'important, no són els funcionaris, són els ciutadans. I fruit de la seva necessitat i sobirania, que vol dir el país en general, el que necessita el país, tindrà unes regles del joc marcades. I a partir d'aquí comença tot. Yeah. I jo trobo molt bé lo de la participació ciutadana, en sèrio.
Bueno, és un viver d'idees, per dir-ho així.
Sí.
I a partir d'aquí, doncs...
És com un llibre blanc, sí, és com un llibre blanc, no?
Sí,
un llibre blanc.
Sí, però si s'estructura farem bé, però és complicat de fer, perquè la gent de torero per la vida, i això no pot ser anar de torero per la vida. Però mira, jo volia fer una reflexió només en el que has dit tu, el poble, els funcionaris i els polítics. Si ara, a mi m'agradaria alguna vegada que fem una estadística de la gent que està en càrrecs públics decidint el futur del país, quanta gent és de l'administració, quanta gent és servidor públic, quanta gent és empresari o empleat. I ahir veurem un desequilibri brutal. Brutal. La gran majoria de gent treballa per l'administració o treballa per una gestió pública o una parapública. I això és en els comuns, és en govern, i no són els polítics, són qui governa el país. La gran majoria està marcada o influenciada directament perquè la gran majoria pertanyeix al món de l'administració, al món dels treballadors públics. I som un país una mica endogàmic, jo ho entenc. Quan jo vaig venir, només n'hi havia 14 o 15.000 andorrans en dret a vot, dels quals 8.000 treballaven en l'administració. 8.000. Jo treballava en una botiga que tenia 140 persones i tenia un andorrana, Mary, que treballava en l'administració perquè era de dilluns a divendres, perquè la botiga no volien treballar. Això ha estat marcant tota la política del país. I això no sé com es pot canviar, però són la gent que treballa a l'administració qui manega el país, d'una manera o altra. Després hi ha més polítics o menys polítics. Però ara tu veus la llista dels treballadors, la llista dels partits en Sant Julià, en les últimes eleccions. La gran majoria era gent de l'administració. O treballava per l'administració o per a públiques. Ara, això està marcant directament la política. Per què? Perquè la gent normal, entre cometes, no està, no participa, no té temps, no... L'excusa, n'hi ha excuses per tot, per a tothom, no? Però el poder polític està en mans de la gent que treballa a l'administració, ara mateix. I això marca les decisions que es prenen al país, perquè ells són els primers que estan defensant la seva part. I això és inevitable. I quan estàs mirant la negociació que fa el govern en les pujades de la gent que treballa a l'administració, veus que no tenen res a veure en el que està passant al sector privat i que les pujades són molt més grans i que els drets que es aconsegueixen són més grans que la part privada, i això està marcant la política del país i no sé com ho poder canviar. Però ara mateix estem en mans de la gent que treballa a l'administració.
És una bona lectura i serveix justament, i parlant de Sant Julià, a les últimes eleccions, els que van determinar el decantament d'un partit polític o un altre que van guanyar, ho van fer els treballadors. Van canviar, sí, una acció política que no va agradar als treballadors públics, doncs van decidir i es van decantar per una altra candidatura.
El problema és aquest. El problema que és pres de lo prometer hasta meter. Una vez metido no hay nada de lo prometido. Perquè no poden fer-ho.
És complicat.
Però contar-lo i explicar-lo és més fàcil. Però de fer-ho i tenir l'objectivitat que possiblement tenia l'anterior govern de Sant Julià, ara el que han promès no poden complir perquè va encontrar allí. I això és un problema que estan trobant-se ara aquests treballadors que han votat aquesta corporació, que no es poden complir perquè està fora de la llei. Però, clar, és que predicar no és de trigo.
Sí, no és evident, no. No és evident.
Una cosa... Canviem de tema.
Interiorismo.
canviem de tema. Bé, això és fer previsions. Govern ha encarregat 20.000 llibrets més de passaport. 400.000 euros aproximadament, he fet el càlcul, uns 20 euros costa el document, Déu-n'hi-do. O sigui que quan nosaltres paguem un passaport, diguem a tràmits, que ens costa 30 i alguna euros, sí, o una miqueta més, dius...
Més de la meitat és el cost.
Tampoc es fa un benefici. És que això costa 4 duros no, i aquí no, no. Tothom guanya...
Un document oficial, que en totes les coses de seguretat que porta el passaport o el DNI o la siga, això costa
diners. No són fotocòpies,
No. És com imprimir diners.
A més, és la nostra identitat. Un passaport, per nosaltres sobretot, és la nostra identitat. I un bon passaport que tingui que ser amb normes de seguretat, adaptat a les normes internacionals i tal, que és... Tenim un passaport molt... de fet, no fa gaire, us en recordeu, va haver-hi una estadística sobre la valoració d'un passaport i Andorra estava entre els primers del món.
Entre els 10 valor... primers.
Per tant, el passaport també és la nostra identitat. Tots els diners que ens gastem seran productius. Per tant, no és un problema de diners, és un problema... El que no ens pot passar és el que ens va passar. Quedar-nos sense passaport. Un país que es queda sense poder emetre passaports és greu. És molt greu. És una irresponsabilitat. Com a qual, que ara hi hagi una previsió, doncs és l'adequat, sobretot davant d'aquest creixement que tenim, que en molt poc temps, el que parlàvem abans de la demografia, ens podem trobar que de cop i sobte puguin aparèixer de que aquells nens que ara pensem que tenen 10 anys, ostres, és que tindran 18 i tenen dret a tindre un passaport. Sí, de fet, ho tenen que tindre el primer dia, no? Sí, com a qual, jo considero que això és una acció que és correcta.
Però en aquest país han passat coses semblants, eh? Jo vaig arribar en el 94, a mi m'ho van donar un paper rosa per treballar. Te'n recordes, no? Em van donar un paper rosa. I vaig estar 6 mesos en el paper rosa treballant. Perquè no hi havia ni carnet, ni havia res.
No,
paper rosa. Te'n recordes tu, el paper rosa?
Jo amb tots els treballadors del Camp de Neu de la Rabassa, tot els tenia que donar el paper rosa.
El paper rosa.
Bueno, ara hi ha hagut una evolució, ha canviat. Una cosa que, bé, s'inaugura demà, serà una cosa bona, la Creu Roja, doncs, inaugurar l'antic hotel Peralba, que és un hotel social, doncs, per persones que tenen una necessitat d'allotjament en casos, doncs, de curta estada. Bé, doncs, ha tardat una miqueta més del que volia, això és el que passa amb les obres, però bueno, és un servei més per la parròquia i per al país i per la ciutadania i gent que pot tenir, doncs, algunes complicacions en la seva vida personal també.
Sí, sí, a més, bueno, jo penso que és una línia molt, molt encertada, perquè a més aquí es fa amb algo que és propietat de la Creu Roja, com aquest que diu, no? I que, bueno, que s'utilitzin, no, els actius que tenim en aquest país per fer actes, no, en aquest cas necessaris, dintre de l'àmbit de l'assistència social, pues jo considero que, bueno, és que és el que es té que fer. I per això es té que reconèixer quan es fan les coses bé. I nosaltres ara mateix tenim un problema de vivenda, tenim un problema d'assistència amb la situació actual i des de govern s'està intentant buscar les màximes solucions des de que es va fer a l'Institut de l'Habitatge, per posar un exemple, a totes les accions que s'està fent des d'un govern que no s'havia fet mai, que és primer intervindre i després de fer accions i inversions per intentar ajudar a lo més delicat que tenim ara, que és l'habitatge, no?
No sé si el georgià que s'ha fugat aquests dies, si torna de visitar Andorra, estarà allotjat allà o no. Bueno, no crec que torni aquest.
Imagino que no.
Jo tampoc imagino que no. Bé, per acabar el programa, aquest any hi ha hagut l'última campanya de donació de sang, s'ha arribat quasi als 1.500 donants, que és una miqueta el llindar que es vol arribar, però el bo és que més de 200 noves persones han sigut donants en aquestes noves campanyes. S'ha arribat a 1.423 exactament. Bé, som altruistes, per dir-ho així, no? Com deies tu, Eugeni?
Sí, som absolutament. L'únic, mira, una reflexió que sempre em poso a dir, ostres, Andorra, quina llàstima no tenim banc de sang. Aquest és el... Per això és tan necessari que hi hagi la solidaritat nostra de cada persona per poder donar sang, per tindre, per, bueno, perquè realment, si no la necessita una persona, la necessitarem nosaltres. I l'únic que lamento és això, és banc de sang, per què no?
Sí, el problema és que la sang caduca els 7 dies.
La caducitat, el problema és la caducitat.
No, però per això ho dic, no? O sigui, que ara estem parlant d'infraestructures necessàries, ara mateix tenim una població i tenim una intensitat d'activitat en aquest país, ostres, que la salut i tot el que correspon a això, bueno, però són temes a debatre, no?
Jo primer és un problema d'eficiència, és a dir, com caduca a 7 dies o 10 dies, sí. Pues tens que fer-la utilitzar, sí, sí, en el lloc que necessiten aquesta sang, i quan te fa falta tu, pues la demanes, i aquells de gràcia també i tenen la solució, no?
Sí, sí. Això, no, de moment anem bé.
És important, no? Sí. I a més és una cosa molt particular d'Andorra. Aquestes campanyes de donació i la participació, comparat amb altres països, el nostre és molt més gran, la participació, perquè som més solidaris, ho veiem més clar. I això és molt positiu.
Per això que ens hem d'agafar a lo bo i a lo que ens uneix.
Fins Enric va a donar sang. A mi no em deixa.
Bueno, però ell, tal i com és, dona com a tres meves.
Sí. Bueno, el que se l'aprofita de la meva, doncs, té un plus d'energia, no? per dir-ho així. Bé, de fet, tampoc em dic que justificar, però en l'última, per dades, no hi vaig poder anar. Bé, Eugeni Santiago, moltes gràcies per haver vingut avui.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Si no, ens veiem passar bones festes i ens veiem el 2026.
El mateix desig.
Antoni Miralles, moltes gràcies per la teva presència.
Moltes gràcies pel regal de Nadal, moltes gràcies pel sopar de Nadal.
El torró molt bo, el torró molt bo.
Que tornarem millor l'any que ve.
Doncs sí, que també que passis unes molt bones festes nadalenques i ens veiem el 2026. Nosaltres ens tornem a trobar demà divendres per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.